9 i 15 minuts, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, Domènec Miquel i Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Estem també a l'espera que s'assumin en aquesta tertúlia en Toni Ramon i en Bernat Picornell, una tertúlia que dedicarem a analitzar els resultats a les eleccions europees. Intentarem fer una anàlisi en diversos escenaris, europeu, estatal, català i també de Sant Cugat del Vallès, si és que se'n pot treure alguna mena de conclusió d'àmbit local. Parlem, si els sembla, de com ha anat a l'estat espanyol Catalunya i també fem la lectura europea. L'estat espanyol ha guanyat el PP amb una caiguda, també el PSOE ha quedat en segona posició també amb un descens de vot molt important i després per aquest ordre Izquierda Unida, Podemos, UPyD, Convergència i Unió i la seva aliança i després ja tenim Ciutadans. A Catalunya hem tingut la victòria d'Esquerra Republicana que ha fet el sorpasso a CiU, després de CiU hi ha el PSC, Iniciativa, PP, Ciutadans i altres formacions. Dit això, ara tindrem el dubte de qui presidirà la Comissió Europea. Hi ha negociacions entre el que és el Partit Popular Europeu i el Partit Socialista per veure i decidir qui serà la persona que encapçalarà aquesta comissió. Fet aquesta petita introducció, qui vol començar a fer una petita anàlisi de com ha anat tot plegat? Jordi, que em mires? Has vingut estudiat o no? T'has mirat bé els hemicicles?
Estic al corrent de com ha anat, més o menys. No, a veure, jo el que destacaria més...
Si voleu, parlem primer d'àmbit europeu.
No, parlem d'àmbit europeu, a fi i a cap, eren les eleccions europees on el que s'hi jugava era la futura composició del Parlament Europeu, no? Vull dir, després cada país ha fet la seva campanya i es combrat cap a casa, però aquest era l'objectiu. Jo el que destacaria és com aquesta situació de crisi, d'agreujament de les condicions de vida de la gent i de cert cabreig i indignació, no ho ha capitalitzat, almenys en part, l'esquerra europea, i no anar cap a l'esquerra europea, que més o menys ha quedat igual, encara que va amb diferències segons els països, sinó que ha anat cap a aquests partits, com ja en diuen, extrema esquerra, populistes, en definitiva, que... es plantegen desmantellar la Unió Europea, un cert replegament nacional, actituds xenòfobes, etc. Vegis França, vegis Dinamarca, vegis Àustria, vegis Anglaterra, vegis Holanda. I això realment és preocupant, no? Vull dir, el cabreig de la gent se'n va cap a partits que el que plantegen no és aprofundir, millorar el funcionament democràtic i dotar de continguts socials a la Unió Europea, sinó un tancament nacional, un anti-Unió Europea i actitud xenòfoba, sobretot respecte als immigrants. Això és, i a més, com aquest resultat s'ha donat a la part més rica, a la part que menys ha patit la crisi. Així com a Portugal, a Espanya, amb matisos, però també a Grècia i Itàlia, podríem dir que l'esquerra, doncs, ha viscolat i tal, no, de França cap amunt ha sigut on s'ha donat aquest vot que, a veure, no deixa de ser un cert vot insolidari de dir...
Són els que tenen la sensació que estan pagant la factura.
Exacte, un vot insolidari de dir, escolta, ens arreglem nosaltres sols i els altres ja s'espavilaran, no? I això, no sé, alguns feien una lectura que ha sigut això, no? Que ha sigut un mapa electoral que ha dividit Europa per la meitat, no sé. A mi això em preocupa i realment és una bomba de rellotgeria a la pròpia Unió Europea i a la política dels estats, perquè encara que en el Parlament Europeu, i a més són gent bastant absentista, que treballen bastant poc perquè no s'ho creuen, encara que el Parlament Europeu no pugui tenir incidència, sí que poden incidir en les polítiques de cada país, dels governs, dels principals partits, que poden escurar les seves polítiques cap a plantejaments conservadors, de dretes, inclús xenòfobs, vegis...
Home, que li diguin al David Cameron,
França,
no?
Vegis França...
Com ha vist ara la primera força...
Per tant, faig en aquest sentit una lectura bastant negativa dels resultats.
Domènec, no sé si comparteixes aquesta visió que exposava ara el Jordi.
Sí, a veure... és que hi ha algunes consideracions, diguéssim, que s'han de fer. Però la primera, diguéssim, és que realment jo penso que els partits tradicionals no han sabut donar una resposta a les demandes de la societat i per això, diguéssim, la societat d'alguna manera els abandona i aleshores, diguéssim, doncs es passen aquests partits d'alternativa. Hi ha un convenciment fondo de que la Unió Europea serveix de molt poc. I per tant, com que aquestes eleccions tampoc no han de servir per gaire, tu pots permetre, diguéssim, el luxe de dir bajanades i de votar, diguéssim, per segons qui, que si això fos unes municipals o fos unes nacionals, no ho faries.
A més, amb una circunscripció única, que també permet sumar d'una manera diferent que si votes en una província.
Sí, sí, també vull dir que, per tant, A veure, diguéssim, aquesta votació, quan Le Pen diu, la Marielle Le Pen diu, és que a veure, s'ha de dissoldre l'Assemblea Nacional, això no té res a veure amb França, vull dir, aquesta elecció no ha tingut res a veure amb el govern de França, eh? Vull dir, és un altre tipus de plantejament. La gent pot manifestar un descontentament, però no per això significa, diguéssim, que hagi de caure el govern Valls, eh? Vull dir, em sembla que és molt clar. I per una altra banda, diguéssim, és clar, el fenomen aquest de França, que és el que penso que és més important de tot el conjunt del que ha passat, diguéssim, a Europa, més inclús, diguéssim, fins i tot que no pas, diguéssim, a Anglaterra. A veure, Europa està patint una crisi que no és una crisi específica de la crisi econòmica, sinó que és alguna cosa més fonda. És a dir, quan es crea la Unió Europea, quan es fa, diguéssim, la Unió Europea, més o menys els grans socis tots són molt parells, és a dir, tots tenen una població i un potencial econòmic i de més, diguéssim, molt semblants. Però amb això hi ha un fenomen que és la caiguda del mur de Berlín i la unificació d'Alemanya. I aleshores es crea un problema, que és que les coses es descompensen. Entre aquests diferents socis, diguéssim, les coses es descompensen. I Alemanya acaba tinguent més població i acaba estant molt més al costat, diguéssim, per proximitat geogràfica dels països de l'est, amb el qual amplia de forma natural tot el seu mercat. Si de vegades parlem allò del Catalunya fàbrica d'Espanya, també hem de parlar de l'Alemanya fàbrica d'Europa. I per tant, a veure, aquests francesos que abans podien parlar de tu a tu amb Alemanya i que ara no hi poden parlar perquè ells continuen sent 60 milions i els altres en són 80, i que per tant ells tampoc no tenen la potència econòmica que tenien abans, i sobretot doncs s'han desindustrialitzat i tot plegat, doncs és natural que hi hagi un cert replegament amb aquesta clau de caràcter nacionalista interior, etc, etc, que és el Front Nacional, no?
Més opinions. Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Estem fent un balanç dels resultats electorals d'aquestes eleccions europees. Ara estàvem en l'àmbit europeu, com havien anat les diverses eleccions. Hem parlat d'aquest creixement dels populismes, d'aquesta divisió entre Europa del sud i del nord. No sé quina opinió et mereix com va anar. Després ja anirem baixant els diversos escenaris. Obrirem la nina russa. Arribarem a Sant Cugat i tot, eh?
Molt bé.
Els russos no votaven, eh?
No, dic la nina. Ah. No, home, ja potser algun dia, vés a saber.
No? Bueno, haurien de canviar moltes coses.
Sí, senyor Putin, no me l'imagino.
Exacte.
Primer comencem per Ucraïna.
Sí.
Sí. No, a veure, pel que he pogut sentir d'en Domènec, no? Doncs estic força d'acord amb aquesta Europa, d'alguna manera, de les dues velocitats, que se n'ha parlat moltes vegades. Estats com França quedaven allà al mig, no se'ls considerava ni de primera ni de tercera, però estaven allà, no se'ls havia doncs, ni catalogat.
Sí, però abans eren de primera. Eh?
Exacte, sí.
Aquest és el problema, que abans eren de primera.
I ara, doncs, també la ciutadania veu més que mai molt llunyana a la Unió Europea o al Parlament Europeu, fruit també de la crisi econòmica, doncs que han vist l'austeritat com a única recepta, no, per sortir de la crisi. Jo crec que això encara ha fet que la gent s'allunyés més del somni europeu. Segurament el fet de que allò, només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, doncs aquí també passa el mateix. Si analitzéssim el que ens ha aportat, sobretot a països del sud d'Europa, el que ha aportat la Unió Europea durant anys i anys i anys, doncs amb finançament doncs d'obres públiques, amb fons diversos, amb projectes de promoció laboral, o sigui, els fons europeus famosos que en parlàvem fa uns anys, que eren molt quantiosos, que ja anàvem avisant que això algun dia doncs, anirà de baixa, això s'acabarà al tanto. Doncs mentre hem rebut tots aquests fons, tots segurament eren més europeus que mai, no? Sobretot alguns governants. I en el moment doncs, que ha sigut Europa, quan t'ha dit, escolti, el mal ús que vostè ha fet de l'economia comunitària, doncs ara li passarà factura. Tot això em sembla que ha provocat aquest desencís, aquest desencant, i el tancar-se, no?, dins de casa, com els exemples britànic i l'exemple francès. No?
Bueno, jo dues coses, bueno, la segona no me'n recordo, bueno.
És igual, ja t'arribarà.
Jo insisteixo això amb la incidència que pot tindre els resultats en la política de cada país, és a dir, de refermament de polítiques o de replantejament, no? Així com, per exemple, a Portugal, a Grècia, a Anglaterra, a França, bueno, els resultats de fer que es moguin, que hi ha el govern respectiu, bueno, pues, igual. Bueno, després també hi ha de reforçament del que s'està fent i de lectura de legitimació que està fent. Pensem que els dos únics governs, a part d'Itàlia, però el Renzi només porta 2 mesos, els dos últims governs que, malgrat perdre allò, han guanyat allò són Alemanya i Espanya. Aquí, ara ja baixarà Espanya, això tindrà, evidentment, una lectura i un referenciament de dir, ostres, sí, com tot el que està caient, i amb tot el que he fet, i amb tot el com puta estat, segueixo siguent el primer partit, doncs, escolta, tu, senyal de que tot allò que deia va bé, que l'economia recupera, que la llei de l'avortament està de puta mare, que la reforma laboral ha creat llocs de treball, va, escolta, ja, la lectura que fan... Insisteixo, malgrat aquesta clau europea de les eleccions i més enllà de la composició del Parlament Europeu, hi ha aquestes lectures que faran a cada país que en algun cas, com per això el cas espanyol, reforçarà, no, el...
Però amb quin descens el PP,
Sí, però bueno, d'acord, però ha sigut mantenint el primer lloc, m'entens? Que era el que s'estava jugant, perquè el partit en què competies també ha tingut un descens brutal, no? Vull dir que això. I la segona no me'n recordo, no sé què volia dir.
Sí, no, però jo...
Bernat, bon dia.
S'ha incorporat a la tertúlia després d'una campanya molt llarga. T'hem retrobat.
No, però hi ha una cosa que és important, diguéssim, i que serà, diguéssim, a veure com es nomena finalment el president de la comissió.
Sí, clar, bueno, perquè, és altra. Clar,
diguéssim, en aquests moments s'està parlant realment, o durant la campanya s'ha parlat de que aquesta persona ha de sortir del Parlament, i per tant el Junkers, diguéssim, com que és el que ha guanyat, de seguida a les 10 de la nit ja deia, he guanyat, he guanyat, no hem guanyat, sinó he guanyat, i per tant ell ja es considera, diguéssim, el president. Però per una altra banda, esclar, també s'està dient de que els caps d'estat, els caps de govern, doncs poden pactar i acabar, diguéssim, posant una altra persona, i que aquesta altra persona, doncs, per exemple, pot ser la Christine Lagarde, que és un dels tapats que sembla, doncs, que hi hagi en aquests moments i que fins i tot podria tenir el suport de la Merkel.
Però no ens van dir que aniríem a votar al Parlament per poder elegir el president de la comissió.
Val, aquesta és la gran qüestió.
Aquest és el frau, no?
Aquesta és la gran qüestió. Si passa això segon, aleshores, diguéssim, hi ha més motiu que mai perquè surtin aquests partits petits, etcètera, etcètera, de protesta contra, diguéssim, els grans que han sigut capaços d'imposar-se.
Però és que, a veure, ojo, això...
Que no és veritat, que l'elegíssim nosaltres, el president de la comissió, a través del Parlament.
Durant la campanya a mi va quedar clar això. A veure, el que diu el tractat del de Lisboa, que sigui, és...
No diu això.
Que els estats tindran en compte, a l'hora de nomenar el president de la comissió, el que digui el Parlament. Però no vol dir que... O sigui, a nosaltres s'ha creat... no la ficció, però s'ha creat la idea de que estàvem votant una opció que tenia un referent a nivell europeu que seria la seva proposta de la Comissió Europea, que és així. I això ha estat bé, perquè suposo que ha servit per ubicar una mica el vot ideològicament. Ara, no tenim l'última paraula. Són els caps d'estat...
Té un caràcter consultiu.
I sí, tal com està el Parlament, que està tant d'allò i tal i qual, no hi ha un candidat clar, sí que pot sortir cap d'estat i dir, escolta, tu, com que tardeu massa en posar-vos d'acord, i això, mira, patapam. Hi ha la possibilitat.
Però aquest és el clar
exemple. Com hi ha la possibilitat de que també de la gran coalició. Perquè, a veure, a la Merkel té un problema que per ideologia hauria de fotre el Juncker, i en canvi el Schulz és alemany. I després no oblidem que el Schulz
és el gran munyidor
de la gran coalició d'Alemanya, vull dir que...
De fet, Angela Merkel en campanya va dir que ja estava pactat qui seria el president de la comissió. En campanya ja va dir que es petarien, això, diguem, que s'havien inventat, entre cometes, que era una elecció indirecta, doncs, del president per part dels ciutadans i les ciutadanes. Jo crec que ha estat molt bé, diguem, que d'entrada hi hagi hagut, doncs, encara, òbviament, doncs, que el Parlament no acabi tenint l'última paraula. Per mi és un pas absolutament insuficient, però és un pas que els ciutadans europeus ens haguem posat noms i colors, diguem, al Parlament, amb els diferents grups, etcètera, ens haguem fet un mapa, diguem, perquè fa 15 dies podríem haver preguntat, doncs, quins els diferents grups europeus, i ningú els hagués encertat agradat a tots, ara doncs una miqueta més, per tant, és un pas, insisteixo, insuficient, perquè si s'acaba empatant doncs la doncs la decisió, diguem, dels ciutadans entre cometes europeus, doncs ja serà per un motiu més, diguem, doncs per que comentàvem, no? Per l'ascens doncs de partits euroescèptics, etc. Bueno, veurem com acaba.
No, però jo crec que el clar exemple que dèiem, de els principals enemics de la construcció europea són els estats, com els coneixem a dia d'avui.
Sí.
Això, l'exemple d'escollir el president de la Comissió és un, però és igual, qualsevol decisió del Parlament Europeu pot ser vetada pels estats membres. Perfecte. Per tant, aquesta primera. Segona, una política de la dreta europea doncs que ens ha portat on ens ha portat, en una crisi econòmica i única recepta de sortir-ne austeritat, i una esquerra oficial doncs que tampoc ha sabut, quan ha pogut, quan ha governat en els diferents estats, transformar el nostre sistema econòmic. Tot això lligat, el resultat és evident, és clar, és abstenció per una banda i populisme per una altra. Per tant, em sembla que els principals culpables, i els que a la vegada han sigut els principals castigats, serien els estats en si i els dos grans partits, o les dues grans famílies de partits europeus.
Sí, és que el problema és aquest, és a dir, a veure, o avancem cap a la construcció d'uns Estats Units europeus, uns Estats Units federals europeus, i que realment hi hagi un poder central, hi hagi un president, diguéssim, que sigui elegit des de baix, o si no, diguéssim, si ha de continuar manant a Alemanya, aleshores l'hem parit. Aquest és el gran problema. Aquí, diguéssim, és on tenim les grans dificultats. I per això acaba guanyant el Front Nacional a França. El Front Nacional de França no està dient que el Valls ho estigui fent malament, està dient que no vol que mani la Merkel, que és diferent. Són dues lectures diferents. I això és important.
Sí, sí, jo crec que Europa té un problema, i el problema d'Europa és que actua a base de cops. No? És a dir, no hi ha unió monetària fins que ens adonem que, hosti, que això hauria d'anar per una altra via, no? No hi ha unió fiscal fins que veiem que no s'aguanta per enlloc i que s'hi acaba i cada país doncs, aplica doncs, el que li dona la gana, etc. No tenim unió política, de moment, òbviament, no caminem cap a la unió política, però sí que és cert doncs, que hi ha una sèrie d'episodis, com el cas d'Ucraïna, com a futurs casos, etc., doncs, que o ens fan reflexionar i ens tiren cap aquí forçadament, que això és la gran pena, és a dir, que haguem d'anar forçats, però haguem d'anar, no, que els estats vagin forçats per les circumstàncies, no? Perquè si no vas forçats per les circumstàncies encara pots construir una cosa doncs, que s'acull el que realment vols. Ara, si vas forçats doncs, per les grans corporacions internacionals, per la real política, etc., doncs, bueno, doncs acabarem tenint una sèrie de problemes d'aquí uns anys. Jo crec que Europa pot caminar perfectament cap a una unió política. Ara, caminarem a base doncs, d'ofetades i a base de haver tingut doncs, uns quants problemes interns dels grossos polítics, perquè fins ara el que hi ha hagut a Ucraïna, doncs, bueno, en fi, Ucraïna no deixa de ser allò al pati del darrere, diguem, no? Però el dia que tinguem un conflicte a dintre de la Unió Europea o sigui de més grans de característiques, doncs llavors patirem un altre cop.
A part que és un fet que Europa és una unitat d'estats i són els estats els que maneguen allò, això és una realitat, fins que no s'arriba una Europa federal que ens la creiem i que tinc uns organismes europeus, que és el que està aquesta tensió entre organismes europeus i caps d'estat, no? El Consell d'Europa i l'Europa. Però després la pròpia dinàmica electoral. Clar, mentre siguem fent eleccions europees amb dinàmiques nacionals, estatals, digui com vulguis, serà difícil.
Clar, passa que fins ara, com que no podíem posar colors ni noms arreu d'Europa...
Però tot i amb això, a veure, al final s'acaba imposant un discurs a nivell estatal, a nivell nacional, una disputa interna, a veure, aquí quin era el missatge dels dos grans partits? Treure un vot més que els altres? No? Per exemple, els socialistes.
Que li diguin a robar el cava.
Canviem Europa, parem Rajoy. No? Parem Rajoy, escolti, que no són les eleccions generals, això, no sé com en pararem el Rajoy. Llavors, jo sempre dic que la solució passa per candidatures europees, és a dir, no, no que del sud, sinó no, una candidatura europea que hi hagin finlandesos, catalans, portuguesos, italians, que realment sigui una candidatura europea.
Sí, però a l'altra banda estem demanant que la política sigui més propera al ciutadà, no? Que si a mi em presenten un finlandès com a cap de llista i haig de votar un finlandès, que vols que et digui?
Bueno, però i finlandès catalans i tal...
Bueno, però és que acabaràs votant igual,
Acabaré votant igual, correcte.
Tu, per exemple, estaràs votant... El que vulgui votar conservador, tu estaràs votant conservador una sola llista, que hi haurà finlandesos, anglesos, francesos, catalans, extremenys i tal, i perquè votaràs una opció ideològica per fer una determinada política a Europa, on hi haurà gent de tots els països.
Ja, però acabaràs votant una llista de 700 i pico per noms, que no té cap mena de sentit. És a dir, per mi el Parlament Europeu és una cosa i per mi les restes d'institucions europees han de ser unes altres. És a dir, que el president de la Comissió Europea, etcètera, es pugui escollir directament pels ciutadans, em sembla collonut. I si hem de votar un finlandès, votarem un finlandès o...
No, perquè tu no, tu no votaràs els meus, tu votaràs una candidatura ideològicament. Quina ideologia, quin projecte polític vols que mani a Europa? Igual que votes ara a Catalunya.
No, però no votaràs els...
El què?
Si votaràs els diputats de la circumscripció. Per tant, recolzaràs una...
Vale,
com a les eleccions del Parlament de Catalunya, dels de Girona... no votaran al cap de llista de Barcelona,
bueno, no? Que segurament els d'aquí que aniran amb una candidatura on aniran els francesos, els acabes i tal, d'acord.
Tu votaràs diputats catalans.
Va, sí. Tu votaràs per elegir 18, però aquests diputats aniran amb una candidatura on hi, bueno, o una altra cosa que ja s'ha fet algunes vegades, per exemple, que a la candidatura d'aquí hi pugui anar un francès, per exemple, o un català una candidatura algunes vegades s'ha fet això ja.
Però on estan empadronats en l'estat corresponent? Ho dic perquè, per exemple, Raül Romeva havia de tancar la llista dels Verds i al final em sembla que van dir que no...
Vale, pues, això, bueno, però és igual... però que la gent tingui una sensació que està votant una determinada opció perquè tingui un pes en el Parlament i ajudi a canviar les polítiques europees, no? No? Que està votant els teus per arreglar el teu problema, tu. Hòstia, que després llavors venen aquelles ficcions, composició del Parlament amb els resultats de les europees, composició de l'Ajuntament, que no té cap sentit.
Quina lectura catalana podem fer?
I l'espanyola?
Catalana i estatal. Catalana i estatal. A Catalunya, l'ordre ha estat Esquerra, CiU, PSC, Iniciativa, PP, Ciutadans. A l'estat espanyol ha guanyat el PP, després ha vingut el PSOE, els dos amb una forta caiguda, Izquierda Plural, Podemos, UPyD i la candidatura conjunta de Convergència i Unió, el PNB i Gallecs, i després la d'Esquerra Republicana. Quina lectura s'ha de fer d'aquest escenari que sorgeix a partir d'aquestes eleccions?
A mi ahir la Montserrat Nebrera avui al dia deia que les eleccions europees eren unes eleccions que no tenien massa a veure, diguem, doncs, amb la política, diguem, doncs, del país, perquè hi fluïen tantes coses, hi fluïen, doncs, coses diferents, diguem, que no acostumen, doncs, a jugar massa, doncs, amb unes eleccions, doncs, a la Generalitat, als ajuntaments, etc. No? Però sí que és cert que per mi aquestes eleccions han definit un canvi en mil sentits, diguem, i en mil lectures possibles, que està posant, doncs, les bases del que per mi, doncs, ha de ser un canvi polític en el futur, no? Si és cert, doncs, que anàvem per un determinat camí, diguem, si parlem de Catalunya, si anàvem, doncs, per un determinat camí, sembla que aquestes eleccions l'han confirmat, però no només l'han confirmat per aquest pel camí, diguem, que anem seguint, sinó l'hem confirmat, doncs, per una sèrie, doncs, de qüestions, que potser, doncs, la participació, coses a tenir en compte, diguem, la participació, l'ascens de determinats partits, les davallades d'altres partits, diguem, que ens pensàvem que aquí eren, doncs, molt més forts, i ha resultat, doncs, al final que no, com Ciutadans, etcètera, etcètera, no? Per tant, sí que defineix una, no acaba, doncs, segurament de definir al 100%, doncs, com serà la política catalana, doncs, en els propers anys, però sí que és cert, doncs, que marquen unes línies, on tracen unes línies, doncs, que segurament seran les que haurem de veure, doncs, en els propers mesos o anys.
Sí, de fet, a veure, d'aquí sembla que queda clar és de que el que ha rebut ha sigut el bipartidisme, que, diguéssim, l'aspecte s'ha obert molt més i que els grans partits, i torno a insistir, això és el que he dit al començament, no?, de que els grans partits que no han sabut donar respostes, doncs han sigut els que han tingut les grans davallades, no?, i les grans caigudes. I, mira, per caure fins i tot ha caigut el Rubalcaba,
Sí, sí,
ja, dir, com dèiem. Posats a fer, diguéssim, directament.
Però, el Navarro no, eh?
Però el Navarro sí, no, ell, especificar ell, que ell, ell se sent força, molta força i ell pensa continuar i no hi ha qui el mogui de la cadira, que hi porta molts anys i, en fi, vull dir, ara ves de què ve, bueno, de què viuria.
Han tocat fons, jo vull veure si realment han tocat fons, tant aquí a Sant Cugat com a Catalunya.
Sí, però és que han arribat, diguéssim, un fons que és de llot. I llavors, diguéssim, es pot anar-te enfonsant. Sí,
o sigui, més a poc a poc pot ser enfonsant.
Sí, per tant, no...
A veure, a nivell espanyol, el càstig per mi més sorprenent és en el Partit Socialista. O sigui, un partit que està a l'oposició, que hagi perdut els punts que ha arribat a perdre, és brutal. Home, trobo que estem...
Si tens en compte l'oposició que han fet...
Bueno, sí, sí, esclar. Això és el sorprenent, no? El partit que està governant, doncs, rebi un vot de càstig, s'entén per les polítiques que ha aplicat, però el partit que està a l'oposició és molt lamentable i és preocupant per les seves files, doncs, que hagin perdut els diputats que han arribat a pensar, que 9 diputats que han arribat a perdre. Per tant, tornem a estar al mateix abans. Ni uns han convençut governant ni els altres han sabut donar una alternativa. També és veritat que les eleccions europees es veuen més lluny i la gent a vegades també s'atreveix a votar coses, doncs, que potser en unes eleccions més pròximes que el puguin afectar més directament, sí, no ho farien.
No, no ho faria, no,
però la tendència és claríssima. A Catalunya, tres quarts del mateix, pel que són els dos grans partits estatals. El Partit Socialista, doncs, bueno... Jo crec que recull els fruits de tots aquests anys d'anar expulsant...
I han tingut cos pels pèls, el Baix Llobregat, Esquerra ha sigut primer fars per 900 vots, estem parlant del Baix Llobregat, uh-huh. O sigui, amb la distància que té, diguem, per tant.
Doncs bueno, ha anat pagant aquestes expulsions constants, ideològiques i de militància, molt civilines, allò de, no, és que els crítics doncs estan dinamitant la línia del partit, és que el partit ha votat això i el partit no sé què, bueno, quan s'han passat la declaració ideològica del Partit Socialista i el propi programa electoral pel forro, doncs la culpa era tota dels crítics i ara hem vist que segurament alguna part de raó aquests crítics deurien tindre, no? I pel que veiem continuem a Can PSC, doncs, amb la idea de que aquí no passa res, tot va bé.
Exacte, diguéssim,
endavant.
Tu potser ho has vist això, però ells encara no ho han vist.
Ells acabaran estant molt cohesionats, perquè al final quan ets un de sol acabes estant molt cohesionat i no tens cap veu crítica.
Jo ara sóc mare de mi mateix.
I després...
Et va arribar al món.
Em toca a mi,
El Balmón, el que va dir a la nit electoral, va sortir dient que el qui s'ho havia de fer mirar no era el PSC, qui s'ho havia de fer mirar era l'Artur Mas. Havien guanyat 100.000 vots. El Balmón és...
Però és que això també ho va dir la Camacho.
El Balmón era molt tard i estaven tots ja morts.
Estan fosos.
A veure, jo el que dic, primer, el bipartidisme jo crec que s'ha acabat definitivament, jo crec, vull dir, ja sé que les europees marquen només tendència i tal, però és una tendència que ja ve de lluny, no arribar al 50% dels vots quan en tenies el 80%, home, 30 punts de diferència, jo crec que això és clar, és clar, jo crec que és clar. Segon, els socialistes han de viure una catarsis, és evident, vull dir, el no acaba el vis i ara no sé si això... serà motiu per paralitzar no, els posicionaments del Partit Socialista i en part una mica la política del país durant 3 o 4 mesos, no ho sé, però clar, estaran 2 o 3 4 mesos allò ensimismados, que es diu, no? Tercer, jo crec que s'ha parlat de Podemos també, Podemos o barra Podem. A mi m'ha sorprès perquè clar, jo soc una persona que no, les xarxes socials no hi foto mà, que quan miro la tele, que la miro molt poc, miro només TV3, no? Té notícies i allò, i per mi la seva presència mediàtica era menor, sabia de la seva existència, òbviament, no? Però després m'entero que no, que a altres teles, a la Sexta i tal, aquest noi surt pels descosits, no?
Sí, tant bueno, com l'Albert Rivera,
bueno,
més o menys.
No, llavors dic, bueno, fixem-nos bé, això també va pels ciutadans, la importància de tindre el missatge adequat i tindre un mínima presència mediàtica. Pots aconseguir més vots que un partit que porti no sé quants anys, els seus militants cada dia tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, més o menys encert, pam, no? Només perquè tens una presència mediàtica i tens el missatge encertat, això és evident. Vull dir, a mi em va sortir una mica, bueno, si això es consolidarà o no, no ho sé, evidentment han recollit tot una miqueta el tema del 15M, tot aquesta... També aquí, que em sembla que també que té a veure amb el Frent Nacional Català i també amb l'esquerra catalana, també fixem-nos que ha tingut un percentatge molt més baix que altres llocs. Ha sigut la tercera força, per exemple, a Madrid, a Astúries, aquí ha sigut la sisena. Jo crec que també té a veure amb què tenim unes esquerres diferents i tal, però ara no tenim temps avui per entrar. No, però bueno, fenomen a tenir en compte, per descomptat. I l'altre tema, Lectura, aquí fem una lectura dels resultats que es pot fer diferent des de l'altre costat, és a dir, no? Aquí diem, ah, hi ha hagut més participació, han sumat el 55,7% els que estan pel dret a decidir, tal i qual. Des de Madrid poden dir, escolti, a mi m'han reafirmat amb les seves polítiques perquè he guanyat, i al fi acaba Catalunya 2 punts més que Espanya, perquè és que a les anteriors va votar molt poca gent.
Sí, però hauries de treure els vots catalans.
És que ells perden 2
milions. Hauries de treure els vots catalans.
Bueno, sí, però vull dir, ara, però vull dir, tampoc hi ha aquest diferencial. Vull dir, bueno, 45 a 47, però és que l'altra vegada més vau votar un 37%. Vull dir que, a veure, que aquí estem fent allò que anava a dir, que cadascú fa una miqueta la lectura que li pertoca i a partir de la dinàmica que més l'impregna i els altres, o sigui, és allò que dic, amb les mateixes dades es poden fer lectures molt diferents.
Sí, però
ara sense entrar en la qüestió catalana, que la deixo per la propera ronda, si em deixo.
Sí, no, parlem de Catalunya.
La lectura de la victòria perdent 2,5 milions de vots, home.
Que han sigut els... que han sigut els primers.
Hi ha una dada que és reveladora. A les últimes europees, el PP i el PSOE van tenir el 80% dels vots de tot l'estat. Sí, però ara el 49.
Sí, clar, sí, 30 punts. És brutal.
Però perquè la gent vegi, eh? 8 de cada 10 votants van a votar PP o PSOE i ara només.
5 milions de vots han perdut.
Sí, sí, que no és broma.
Escolta, no és tata de monja.
I el que dèiem de Podemos. Podemos ha sumat 1.245.000 vots a l'estat i la izquierda plural,
sí,
que té molta més presència, molta més història, un milió i mig, vull dir que...
Bueno, també, a veure, aquí també hi ha un problema...
2 punts percentuals.
Aquí també hi ha un problema que s'ho han de fer mirar i que crec que també té a veure amb aquest vot diferenciant que deia Podemos a Madrid, per exemple, i aquí a Catalunya, és que, clar, el candidat d'Esquerra Unida, hòstia, fot una pinta de carpeta de tònico, a mi això que són aliats d'Iniciativa i d'aigua, però, home, a veure...
Quants anys porta aquest senyor?
Agafaves i agafaves l'Ernest Urtasun i dius, home, clar, sobretot amb la joventut, no pot dir, no mateix.
Quants anys porta el Billy Meyer?
No sé, 2 mandats.
Dos?
Però vull dir, a veure, no és un candidat, tenint en compte que aquestes eleccions són molt presencialistes, no molt de cap de llista, no és un candidat pels joves, per entendre's. No,
molt de cap de llista.
No, un aspecte de renovació, no?
Fins al punt que Podemos, fins al punt que Podemos és Iglesias, eh? O sigui, el Caret, la
Pavaneda. És l'única paperata que porta una foto, que també són noves formes de fer política,
no? Sí, sí, sí. Estranyes, perquè jo no vaig tirar per aquí, però bueno, escolta,
no, sí, és una manera de lluitar contra el presidencialisme, sí, sí, sí. No? Però bueno, és igual.
No, però el que és divertit amb això és la Rosa Díaz, no? Que ella és la renovació. Sí, dius, mare de Déu!
30 anys o 35 anys.
La Rosa Díaz, que és Díaz, no és Díaz, és Díaz, no?
Díaz,
la Rosa Díaz va sentir un tall del míting que va fotre a Bellvitge. O sigui, a mi fa por aquesta senyora, eh? Que, sobretot quan ve a Catalunya i parla de Catalunya. A mi em fa por aquesta senyora, eh?
Després de les declaracions que va fer el dia de Sant Jordi, ja...
No, perquè el Rivera pot estar a les meves antípodes, però coneix la realitat, sí, catalana, sap que algunes coses no les pot dir, si més no, sense posar-se vermell. Però és que aquesta senyora em va dir algunes. Que bo, aquesta senyora, per la mort de Déu. Bueno, és igual, seguim.
Més opinions de Catalunya i passarem a Sant Cugat, per tancar.
O Sant Cugat dels nostres pecats. Bueno, a veure, jo dels socialistes no he dit res.
Ah, pots dir, eh?
No, bueno,
pots,
ja sabeu que he dit sempre aquí que no soc dels que vull fer llenya d'arbre caigut. A mi em sembla que la desaparició dels socialistes no seria bo per Catalunya.
La contemples, la desaparició?
No, jo dic que a mi em sembla que aquells que pensen, va, fins que desapareixin, jo no soc d'aquest tarannà, el que sí que és que tenen un problema greu, tenen mala peça al taler, i tampoc sé quina pot ser la solució i se l'han de buscar ells, no?
No, és que penses una solució pel PSC, i la veritat, ja em diran.
No soc jo aquí.
No, però vaja.
Però pena, tinc.
El 8 de juny.
Déu, com deia que si no creu en mi religió, que és la verdadera, no, però vull dir que... Que bueno, jo no sé si aquí el Navarro estava esperant que feia el Rubalcaba, però clar, el Rubalcaba l'ha agafat una mica amb els pixats al ventre, si per de Déu
l'esperació.
Sí, sí, del tot.
Perquè el Rubalcaba, a fi, encara té uns resultats tant o potser menys dolents que els, no?, que els d'aquí, i els d'aquí han contribuït als mals resultats espanyols i que el Rubalcaba se senti desautoritzat, i en canvi aquí el Navarro diu que bueno, ompliran uns llocs de l'executiva que estan pendents del...
El 8 de juny hi ha assemblea d'Avancem, diguem, on es preveu també una nova sagnia, diguem.
Ell s'ha de Consell Nacional el 7, el PSC, i el 8 el dia...
El 8 ja assemblea d'Avancem.
A més, veient que Nova Esquerra Catalana, el moviment que va fer l'Ernest Maragall, almenys el moviment que ha fet, li ha anat bé, perquè ha sortit elegit eurodiputat, vull dir que els que han marxat...
Ha fet un moviment collonut.
Per ell, eh?
La cadira del Parlament català i es fotrà la cadira del Parlament europeu, un moviment collonut.
Vull dir, mira, no? Millor que la noia, la Niubó, no?, que ha quedat fora del PSC, no? Vull dir que...
Sí, sí, sí.
Vaja, així que... Vaticinar una sagnia.
Jo crec que sí, després parlarem de Sant Cugat i ens refermarem amb això, però Sant Cugat ha tingut uns resultats horrorosos, perquè no cada 6 anys per un pèl, perquè entre 20 vots més que
20 vots, sí senyor.
Per 20 vots no cada 6 anys, el qual és tremendo, és tremendo. Però vull dir, jo crec que sí, que han de fer tota una catarsis també, i el que passa és que jo no tinc el desllorigador, i em temo que ells tampoc, no? Però bueno, almenys ho han d'intentar. I no només ells, jo crec que la reflexió han de fer totes les forces polítiques, no? Però hòstia, realment tenen mala peça al taler, eh?
No, el que passa és que d'alguna manera s'han d'acabar definint si són PSC o són PSOE. Això, diguéssim, ara hem arribat a una situació que això ho han de tenir-ho clar. Què són? Què són? Perquè si són PSC han de poder fer algunes coses més. I mentre tinguin aquesta actitud...
Sí, però com que s'ha donat un procés de neteja, amb prou de l'expressió, no?
Tècnica, sí.
No, neteja, no vull dir...
Sí, home, sí, neteja. A veure, perquè la gent del PSC és la gent que s'ha anat fora. Això, a veure, no ha anat fora la gent del PSOE, a veure.
Com que s'ha donat un procés, potser la paraula no és neteja, com se diu allò, de...
Centrifugar.
De centrifugació, que ha marxat...
No, de purga.
Que ha fet un PSC més homogeni, i per tant menys incapacitat per fer un debat més plural de dir, bueno, a veure, potser no, i clar, aleshores hi ha el perill de que aquest canvi de rumb no s'arriba a plantejar, no?
El problema és que encara queda PSC. Aquest és el problema.
A l'Obiols encara hi és, i...
Sí, i el Ros de Lleida, sí.
I les Moles...
Parlem de Sant Cugat, si va guanyar les eleccions, amb gairebé el 30% dels vots, Esquerra Republicana... Esquerra Republicana segona, amb gairebé el 24%, Iniciativa va quedar tercera, seguida del PP, el PSC, Ciutadans, que va estar 20 vots de superar el PSC, i Podem, que és com es presentaven
aquí, 1.000 vots,
amb el 3,2%.
1.000 vots sense baixar l'autobús.
La participació a Sant Cugat del 56,2%, 9 punts per sobre de la mitjana catalana. Sant Cugat, amb això de les participacions, normalment sempre està una mica per sobre, o bastant per sobre.
Som molt participatius aquí.
Home, un 56,2% en unes europees té molt de mèrit.
Jo abans et deia que quan...
Tant de bo que ha sigut la xifra tot Catalunya.
Sí, 11 punts més que les últimes europees, Sant Cugat.
Abans et deia que quan fèiem allò de projecció, que tots els hem fet, jo vaig fer la nit aquella, tenia insomni, vaig fotre allà i vaig aplicar l'Ajuntament de Sant Cugat. Home, l'única variable que realment... podries mantenir la participació, que probablement els europeus, a les municipals no serà molt més alt, potser arribarem al 60 o 61, no? però els altres aspectes no, perquè no tenen a veure la dinàmica local amb la dinàmica europea, no? Però bueno, dit això, a veure, els resultats d'aquí, a veure, jo crec que dos coses, això, no? Confirma, sempre tenim una participació una mica més elevada, probablement per la composició sociocultural, podria explicar-se, perquè és potser presència omnipotent, no sé si és la paraula, i històrica de Convergència i Unió a l'equip de govern i l'alcaldia, que fa que hi hagi una relació, no? Potser que arrossegui, no? El vot cap a la participació i a la vegada cap a Convergència i Unió, que és el que explicaria jo, com deies abans, que és l'únic municipi a l'àrea metropolitana, no?
Constància, municipi gran de l'àrea metropolitana, potser el Bernat té les dades, és l'únic que ha guanyat, també.
Jo crec que hi ha una...
Per entendre,
jo crec que hi ha una certa relació entre gestió municipal i participació i vot a Convergència, jo crec.
I sobretot, diguéssim, l'absència d'Esquerra Republicana en l'equip de govern. Bueno, l'equip de govern, en l'Ajuntament en aquests moments. No, això diguéssim, és important.
Tampoc estan en el govern de la Generalitat, i mira, i els xicots han guanyat. Vull dir.
Però han estat molt presents en el Parlament, eh? Vull dir, a veure, ells ara, diguéssim, no estan en el ple municipal, i per tant tenen molt poca projecció.
No hi ha una visió institucional.
Exacte.
Aquest és un tema, no? I, bueno, i això, aquesta característica, això fa que Convergència i Unió aguanti contra viento i marea. I una altra, per l'altra banda, que ha sortit és aquesta, i, bueno, amb una perspectiva encara que no es pot projectar, però de cara al futur i de cara als municipals, aquesta no arribar a tocar fons del PSC, no? Perquè si a nivell de Catalunya és evident, a nivell de Sant Cugat en concret és també bastant, bastant dramàtic, no? Quedar-te pràcticament a 20 vots de... No, pràcticament no.
De ser superat 20 vots.
20 vots.
Quan hi havia el 97 i pico escrutat, que va ser el primer...
Ciutadans guanyava,
sí. Per 10... I, hòstia, crec que són resultats horrorosos, vaja. Horrorosos. I remuntar això, hòstia...
Més lectures d'això? Si és que se'n pot fer una lectura local, dels resultats.
Jo crec que és complicat.
Marca tendència.
Exacte, marca una tendència, però a nivell local... els caps de llista, les persones, els partits, acaben incidint més que en l'àmbit general, no? Evidentment, Sant Cugat també és complex, perquè dels 85.000 i escaig habitants, doncs el cercle íntim és molt petit, per tant, qui coneix personalment o com a mínim en sent a parlar, doncs, dels polítics locals, jo crec que malauradament és una minoria. Però aquí hem de tenir en compte diferents qüestions, no? Primera, que són unes europees, la gent s'atreveix a votar coses que potser no votaria en unes municipals o al Parlament de Catalunya, la CUP no hi era, per tant, Iniciativa i Esquerra, doncs, es poden haver vist reforçats, doncs, per aquest motiu, però la tendència és evident, o sigui, a Sant Cugat del Vallès, els partits que donen suport al dret a decidir, partits clarament sobiranista com Convergència, partit clarament independentista com Esquerra Republicana, doncs surten reforçats d'aquestes eleccions, i jo crec que aquí ara toca no adormir-se, treballar molt, ho dic evidentment pels independentistes d'aquest municipi, i mantenir al màxim el que han estat aquests resultats. Per tant, toca remengar-se, i sobretot en Terri Cabres i en Junqueras, l'any intel·lectual, també ho deien, ara no ens podem adormir en els llorers, d'alguna manera vam venir a dir això, són unes europees, per tant toca pencar, i pencar molt, si volem arribar a alliberar aquest país.
Una mica en la línia, justament ahir vam tenir Executiva Nacional i una mica el discurs, no, en aquesta línia, més enllà de, o sigui, deixant l'eufòria, diguem, i la il·lusió, etcètera, a banda, doncs, que ara queda molta feina, no? Que haver guanyat, doncs, les eleccions europees no vol dir absolutament res, perquè, vaja, això se te'n pot anar a Norris si no va bé el 9 de novembre, i a més a més les municipals, doncs, no ho acabes de reblar, doncs, no haurà servit de res, diguem, no? Per tant, el que es tracta és de fer feina i de consolidar de totes, doncs, tot allò que era impensable fa dues setmanes o fa uns dies, diguem, no? Que era guanyar a Terrassa, guanyar a Sabadell, guanyar a Cerdanyola, no guanyar per 200 vots a Rubí. Per tant, bueno, aquí hi ha una feina, doncs, brutal, que no és... els resultats per mi no són gens extrapolables, diguem, en quant a composició, diguem, dels ajuntaments a les municipals, però sí que és cert, doncs, que, doncs, això, que marca tendència, que tornarà a haver-hi joc de cadires, doncs, aquí a l'Ajuntament, segur, i que segur, doncs, que surt algun partit i n'entra algú altre, com últimament estem acostumats, i per tant, doncs, haurem de veure quina és realment, doncs, la composició final, no? Perquè si Ciutadans no segueix amb la tendència, PP aquí, doncs, més o menys es manté, etcètera, doncs tindrem unes composicions, en fi, estranyes.
Ciutadans, amb els darrers comicis, amb aquests europeus i amb els anteriors a les nacionals, amb els resultats que treu Sant Cugat, entra bé.
Si projectessin, tenia dos regidors.
Sí, no, però vull dir que la composició del ple ens podem trobar tranquil·lament, crec jo, en el proper ple municipal, amb 7 formacions i vaja, i tan tranquils. Vull dir.
Sí, el proper...
Perquè si entra Esquerra Republicana, home... suposo que entre l'Esquerra Republicana i Ciutadans...
Els primers eleccions el regidor Sant Cugat anirà molt car.
Anirà molt car, sí.
Perquè hi haurà moltes candidatures i molta gent amb opcions d'entrar. I una, per acabar, una cosa que em va...
Que el llindar és del 5%,
sí,
que quedi clar també.
Sí, sí, sí. Una cosa que em va sorprendre...
Déu-n'hi-do el que s'ha aconseguit.
Una cosa que tinc a compte de Ciutadans, que en teoria, en principi, era un partit estrictament català, fixeu-vos que la nit electoral van celebrar a Madrid, és que 300 i pico mil vots el va treure a resta d'Espanya, o sigui, ja s'han consolidat com a partit a nivell espanyol, que és molt simptomàtic a la roda de premsa l'afició de Madrid, no? Poca broma.
I a Catalunya no han tret uns resultats especialment
dolents.
Home, no. Ni dolents ni bons, perquè han tret un 6% dels vots, bueno, tampoc.
Però per presentar-se el primer cop a Espanya, ja, hòstia, a Espanya sí que han fet un paper, però del que s'esperava aquí, el que podien arrossegar, etcètera, jo crec que no han arrossegat una merda. O sigui, no han arrossegat una merda. No han arrossegat...
A Catalunya,
Sí, a Catalunya. No han arrossegat respecte a les expectatives que havien generat, diguem, i respecte al moment polític que estem ara mateix, crec, tinc la sensació, és a dir, aquí els grans guanyadors, doncs, són uns, i Ciutadans ha passat sense pena ni glòria, perquè...
Cuidao, que són unes europees,
Això, no ho extrapolo que al 100% amb unes municipals o amb això, però... És evident que Sant Cugat, que tenen un 7 amb 0,7, és
per
brutal.
Per sobre la mitjana catalana,
sí,
Sant Cugat.
Sí, és brutal.
Per sobre la mitjana catalana, hi ha que això s'hauria, jo no ho dic, s'hauria de mirar per distintes seccions, hi ha lloc on per exemple, tot allà on vota Torreblanca 2, que és allà, percentatge molt per sobre, cuidao, s'encuentra la presència significativa.
No, no sé, s'encuentra, ja ho hem dit.
I amb clau local... Que...
Per mi, respecte al paper que han fet a l'estat espanyol... Vaja, aquí a Catalunya...
Hem de deixar-ho perquè són gairebé les 10 i el Jordi ha d'anar d'excursió.
Exacte.
On toca avui, Jordi?
No ho sé, a mi no importa. Soc un mandau.
Jordi Casas, Barbat Picornell, sí. Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia. Adéu.